greasy fucking jail.
Tres quarts exactes d'11 de la nit, dimecres 7 de maig, visita, doncs com sempre, de Claudi Puigades, puntual, aquí a l'escenari del Cabaret Elèctric. Com estàs, Claudi?
Ei, Tuchell, què tal? Tot
avui
bé?
Justament et veiem amb la camisa que portes a la nostra camisa. Pàgina web.
I tiro perquè em toca.
Com sempre, vens acompanyat d'un artista, avui en Didier Lorenzo.
Hola, bona nit.
Didier, bona nit, benvingut. Un plaer que siguis amb nosaltres. Sé que és un esforç, segons com, deixar Premià de Mar, on vas néixer el 68, per venir a compartir amb nosaltres una estoneta. Costa, segurament, deixar l'espai de treball, aquest espai idoni. De fet, ara és a Cabrils que tens també un taller, però fins ara treballaves, vivies i ho feies pràcticament tot. Veies aquell mar i aquell cel blau, veies també aquella sorra groguenca, i deia, i veies la bicicleta vermella, no sé de quin color la tens, era només per contrastar. De quin color és la teva bicicleta, Didier?
És negra. És negrosa i vermella, però bueno, les bicicletes a vegades és una cosa, es pinta ràpidament, eh? Vull dir, li pots anar donant tots els colors que vulguis.
Els colors són importants per tu, el paisatge també, fins ara els pintaves de manera molt intensa, ara sembla que hi ha hagut un canvi radical important, estem parlant d'aquesta exposició que s'acaba el dia 10 de maig a la Jordi Bernades, que es diu Per la cara, em recordo també alguna cosa que vaig fer jo fa un temps i que després també citarem. Hi ha hagut un trencament radical, no sé què ha passat, no sé si és que realment aquesta dona que pintes és una dona que existeix realment, que t'interessa de manera molt clara, és una imatge que t'ha agradat, aquesta barreja de Modigliani d'una banda que alguns han dit, o també del romànic català. Què és el que fa que t'hagis decidit a fer de manera intensa i gairebé exclusiva i única aquesta dona i deixar per un moment aquest paisatge que tant treballaves fins ara?
Doncs jo l'any passat vaig fer una exposició a Sant Cugat, que era una exposició molt urbana, molt de molts carrers, finestres, faroles, cotxes, gent, taules i cadires. Una exposició molt maca, però després de fer aquesta exposició em sentia que necessitava treure totes les finestretes, treure tota aquesta gent i fer alguna cosa més de masses, de traç, de color, de ratlles, i omplir l'espai d'una altra manera. I la millor excusa era una cara, i vaig començar a treballar en aquesta via, i vaig començar a investigar amb colors, textures, i aquí pues, és el que em va anar donant rotllo per seguir, que em vaig adonar compte que tenia l'estudi ple de cares, i vaig dir, bueno, pues, farem una exposició de cares.
Deies, Didier, que calia alguna cosa, algun revulsiu, sembla que hi ha com un cert avorriment ambiental, potser també personal, necessitaves algun canvi? Alguna cosa que sacsegi aquest ambient una mica dormit del món de l'art aquí a Catalunya i a Barcelona de manera molt concreta?
Sí, jo crec que és difícil sacsejar aquest l'ànim, això és molt difícil, suposo, amb unes pintures solament, no? Crec que tot és molt més social i hi ha moltes més coses, no? Un artista com és una mena de ser que viu allà sol dintre d'una capseta, pues a vegades ho veus d'una altra manera, només ho justifica una línia, un dibuix justifica tot un procés creatiu d'un any. És molt senzill, a vegades no fa falta analitzar-ho molt. Tres ratlles amb un paperet i allò t'obre un camp per estar treballant durant poder mitja vida. No sé.
L'artista, com diu el Didier, treballa sol en aquella capseta, però també ha de connectar amb la vida externa i, bàsicament, amb els galeristes. En Didier deia fa un moment que no acaben d'existir els galeristes històrics, aquells que defensaven l'autèntica credibilitat dels artistes i que busquen molt també la rendibilitat immediata. Tothom vol, evidentment, guanyar diners i poder mantenir els seus negocis, no deixa de ser això també un negoci, el negoci de l'art, però tu desitjaries que existissin aquells galeristes antics que defensen l'obra més enllà del seu preu, de la seva immediatesa econòmica, no?
No, jo crec que els artistes, quan un cop comencen a treballar amb una galeria o una altra, doncs està bé que se'ls vagi apoyant i defensant, si no, hi haurà gent vàlida que si econòmicament no funciona doncs passaran sense pena ni glòria, i a vegades hauríem de tenir una educació plàstica a la gent, no? De pintura, no sé com explicar-ho.
Això s'aconsegueix també amb la pràctica, no? Diria, anant d'exposicions, vivint directament tota la vostra creativitat. Deies també que si les coses no milloren, un se n'ha d'anar a Madrid. També és curiós pensar que a Madrid les coses també van millor en aquest sentit, segons com. Hi ha bons galeristes allà, millors que els nostres, potser.
No, tampoc és això. Són diferents, jo crec que són dues actituds diferents. Crec que hi ha més obertura. A Madrid poder hi ha, aquí hi ha una part més conservadora. Però dic Madrid com podria dir Estats Units o podria dir França. Jo crec que l'artista ha de buscar també el seu públic, si no està on ell viu, doncs l'ha de buscar en altres puestos, perquè a vegades no pots pensar que això no va perquè no es venen els quadros, pots pensar que això no va perquè no és la gent que ho vol mirar, o la gent no vol això.
I ningú és profeta a la seva terra, no és la primera també vegada que un artista ens diu que ven més als Estats Units que no pas aquí. Claudi, fa un moment comentaves que aquesta exposició del Didier per la cara et recordava una feina
fa un temps ja, quan jo vaig exposar l'idea del Didier, ell no sabia tampoc que jo m'hi dedicava una miqueta de manera complementària i paral·lela a la meva activitat a la ràdio, naturalment. Però sí, vaig fer una primera experiència que es deia Rastres de rostres i hi havia un subtítol que es deia Per la cara. I em va fer gràcia aquesta coincidència, tot i que jo aquell Per la cara el feia servir perquè deia, home, jo no tinc passat i per la cara, és a dir, pel meu rostre, per nassos, exposo. No és pas el teu cas, perquè tu et dediques, evidentment, a pintar, i aquest Per la cara no sé si vol dir també aquesta actitud descarada o senzillament que el que fas és pintar cares, pintar rostres, com el d'aquesta dona que estem veient ara, no?
No, són aquestes títols que poden donar peu a diverses interpretacions. Jo, senzillament, el ser cares em semblava un títol fantàstic i obvi que era l'inava perfecte, després que cada un pensi el que vulgui.
No sé si sabies que diria que el Joan Pere Viladecans està exposant, inaugurat ara fa una estoneta, al Palau Moja, presenta els mesos de maig i juny la sèrie Símptomes i malalties, que va fer el 2006, i Patrimoni i memòria del 2007, amb aquesta reflexió tan intensa sobre la malaltia i la mort com a final, evidentment, del procés vital, no? No sé si sabies que Joan Pere està exposant ara a Barcelona, tenies alguna idea?
No ho sabia, no ho
sabia. Segueixes una mica les històries dels col·legues també?
Vaig seguint històries, no, el que passa que el taller de litografies és on et vas assabentant de tot. Llavors hi ha un moble on hi ha tots els catàlegs de les exposicions i remenes allà, i no, aquest precisament no l'he vist.
Tot i que no seguies aquesta immediatesa, aquesta actualitat immediata, no sé si l'obra de Joan Pere Viladecans ha estat per tu algun referent important.
Sí, el Joan Pere, quan jo estava al taller amb el pare fent litografies, pues venia molt per allà. Ara ja no, jo ja no estic tant pel taller. L'última litografia que va fer va ser per la Fira del Llibre, em sembla, i no ens vam arribar a veure, però sí que el conec, el Joan Pere, conec la seva obra. I bueno, el que deies, pues, si està reflexionant sobre la mort, no sé, no l'he vista, poder m'hi passaré a veure què fa.
En Didier Txell és un home jove, tot i que ja ha fet 40 anys, no ho sembla pas.
Avui en dia 40 és jove, també.
Sí, no? Doncs, però no sé si... també
jo ja fa molts anys que sento que sóc jove,
Ho comentaves potser també. Com a artista no li agrada tant que li diem...
No, ja em va bé, sí, no em preocupa. M'agradaria que fos durant molts anys que em diguessin que sóc jove.
Ho comentaves també amb els bessons Moscardó, sou sempre molt amics. Dius els Mosca, amb els Mosca comentàvem això, que ja, esclar, el temps va passant, ja tenim 40 anys tots plegats, no?
Sí, sí.
Vull dir, el temps passa, no sé si aquest tema de la mort, la malaltia, ja et comença a preocupar, o perquè també pot preocupar la gent que t'envolta, els seus amics, coneguts, la gent en general, i també és un tema de reflexió per tu, o tens encara com molt lluny tota aquesta temàtica?
De moment són aquells plantejaments que et venen, doncs, quan hi ha algun mal rotllo i tornes a pensar i el passes el més ràpidament possible, perquè no és un tema dels que m'agradi massa esplaiar-m'hi dintre.
Més enllà d'aquesta reflexió que fa el Joan Pere Viladecans, ell sembla que no té por d'enfrontar-se justament a aquesta temàtica i de reflectir-la també amb solucions plàstiques realment atractives, tot i la duresa del tema. Diu en Joan Pere Viladecans que l'art serveix sobretot per plantejar-se qüestions, per fer-se preguntes. No sé si tu també estàs d'acord amb això i creus exactament el mateix, amb la teva feina concreta.
Sí, jo crec que... Jo sóc bastant visceral, llavors la pregunta vindrà després. No creu res perquè després, amb la pregunta abans de començar a fer el quadre, no, és més una acció que no pas un pensament, i pensar, bueno, ara faré Intentaré explicar això. Poder m'ho plantejaré després i ho veuré després, però en el primer moment no.
Mentre pintes et sents una miqueta immortal? O creus també que la teva obra anirà més enllà de la teva vida i per tant et mantindrà viu de manera gairebé eterna?
Sí,
no penses això mentre estàs treballant?
No m'ho plantejo directament, ja no m'ho plantejo.
El tema de les cares sembla que és circumstancial, no sé si penses continuar o penses tornar als teus paisatges mediterranis, els que veus a Premià o els que veus a Menorca o veus arreu.
Els temes van i venen, els temes. Els temes són com un acordeó que van i venen. Aquestes cares no són tan noves. Jo ja fa 6 anys ja en feia de cares, però eren tenien coses al cap i eren diferents. Però aquest vas i vens en els temes. Jo mai penso que s'hagi de dir, bueno, pues ara deixo això de cop i faig cares només i després pues faig, no sé, carrers, no ho crec. Jo ho vaig fent i mai sé massa ben bé què faré perquè la sorpresa sempre està a la cantonada.
Que les seves cares tinguessin coses al cap em fa pensar que jo també estic en un procés de canvi, perquè les seves cares també tenen sempre moltes coses als caps, i potser haig de passar a un altre estadi en què aquestes cares no tinguin res, o potser fer altres coses, diria.
Qui sap?
Qui sap, el camí no està mai clar per ningú, no?
Deia
no.
Que havia exposat edificis a Sant Cugat, i crec que a Sant Cugat t'hi tornarà a exposar alguna petita obra.
A Sant Cugat el que té és una col·lectiva, justament, estem celebrant el 10è aniversari de la galeria, s'acaba una exposició el dia 10 i el dia 9, és a dir, el dia abans que acabis aquesta de Jordi Bernat, inaugures a Sant Cugat, a la galeria, aquesta exposició que es diu A Quatre Mans. Aquí treballeu tots plegats, i els Mosca d'una banda també, i altres personatges que justifiquen aquesta història.
Aquesta exposició la va crear el Jordi Batlle, que té la galeria Sant Cugat, i volia fer alguna cosa diferent per celebrar els 10 anys de galeria, i vam anar el Josep, el Ramon Moscardó i el Jaume Roure, vam anar a Menorca a passejar i a pintar. I llavors, pues, d'aquest setmana llarga que vam estar allà van sorgir tota una sèrie de treballs, que és el que s'exposarà aquest divendres a la galeria de Sant Cugat.
Són penjat, quatre persones, però ja, sí, ja com vols veure una noia.
Una fotografia, és l'última fotografia de la cadena. Nosaltres ja la tenim en el nostre ordinador seleccionada. Sou els Bessons i tu amb l'altre, amb en Roure. I aquesta noia misteriosa que està aquí,
i a més la cinquena mà, és una mà
la
amagada,
mà,
és tot un cos.
No sé d'on surt aquesta mà. Aquesta noia és una noia que ens va fer de model. A tots quatre vam estar treballant, com que volíem, que mai se sap si van quatre pintors a Menorca, si els quatre voldrem pintar el mateix. I amb aquesta excusa de que la model, doncs, ens centrava en tots quatre en un mateix tema. És a dir, en aquell mateix tema, aquí hi hauran quatre visions completament diferents de cada ús.
Compartíeu model sense cap problema?
Cap problema.
Perquè, de fet, s'estableix una relació també molt, molt directa. Cada pintor vol també estimar la seva pròpia model, en el sentit purament professional del terme, i compartir-la, tot i que sou molt amics tots plegats. No sé si això generava algun conflicte entre vosaltres, pel que sembla no, diria.
No, era una acció molt, molt, quasi d'escola, no? Era intentar que cadascú pogués copsar aquell moment, no? I llavors, el que em va semblar interessant, si aneu a la galeria ho veureu, i cada un va poder extreure d'aquell mateix tema diferents coses. Un pues, es va interessar més per la llum, forma, colors, vull dir, va ser un joc.
Et preguntava abans si sabies d'aquesta exposició del Joan Pere Viladecans, que hi ha en aquest moment al Palau Moja, aquests mesos de maig i juny, però també no sé si saps que la Maria del Mar Bonet es dedica a pintar, no sé si sabies, si coneixies aquest vessant plàstic de la Maria del Mar.
Havia vist alguna cosa, però no massa, la veritat.
Doncs si vas exactament a l'espai Betúlia de Badalona, pots veure aquesta exposició, que es diu La veu a la mà. Maria del Mar Bonet ja va exposar a la Fundació Palau, de fet aquesta exposició és produïda per la Fundació Palau, i també podies anar a la Fundació Palau aquest diumenge, 11 de maig, a les 12 del migdia, s'inaugura una exposició que explica una mica tota l'evolució de la col·lecció del Palau i Fabra. No sé si et mous per la zona justament maresmenca, mirant exposicions d'altri o coneixent també aquesta fundació. Coneixes la Fundació Palau, diria?
No la conec. És que fujo molt del Maresme. Quan el ve el dissabte i el diumenge m'escapo, però a una velocitat, bé, com ja hi soc tota la setmana, m'escapo.
En aquest cas, però si vas el
diumenge... Fa la inversa que molta gent,
sí,
Claudi.
Sí, cert. Però deia que en aquest cas potser sí que estaria bé que hi anessis, perquè veuries aquesta col·lecció del Palau i Fabra. Vol dir veure Picassos, vol dir veure Pere Jaume, vol dir veure Barceló. algun dia també es podria veure alguna cosa teva, que ara és de fundació.
Ostres, sí, pot ser.
Això és el futur. Per ara, el que sí que tenim clar és que fins al dia 10 a la Galeria Jordi Bernades encara es pot veure aquestes cares del Didier Lorenzo.
I el 9 anem cap a Sant Cugat.
A partir del 9 i fins a finals...
Sí, un mes i mig.
A la Galeria
segur
de Sant Cugat.
A quatre mans.
Nosaltres ho hem fet a tres aquesta vegada. Txell.
Algun dia hauríem de parlar d'aquesta història dels músics que també pinten, perquè avui també llegia que el Manolo García, de ex-último de la fila, també es veu
sí,
que també
sí,
pinta.
Sí, de fet ha il·lustrat els seus també discos. Sí.
Ves sorpreses. Que no, el Didier Lorenzo no fa si música també algun dia. Ah? Pot arribar.
Si
no és tan habitual,
cantar,
això, sí. No és tan habitual. Més aviat són músics que de sobte dibuixen, no ho han fet tota la vida i ho manifesten ara.
Poden ser sorpreses. Gràcies per haver vingut a l'escenari del cabaret i molta sort. Fins la pròxima. Gràcies,
adeu,
Claudi.
Gràcies,
que vagi
a vosaltres.
Bé.